Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades.
Elena Fontana.
Débora Escrivà.
Antoni Martínez.
I Elisa Ginet. Avui comencem el programa de Pleiades parlant sobre les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades al sector tèxtil. I per parlar-nos del tema tenim avui amb nosaltres Sílvia Sancho Silvestre. Benvinguda, Sílvia.
Hola, gràcies, bon dia.
És un plaer tenir-te amb nosaltres.
Igualment.
La nostra convidada naix a Ontinyent, la Vall d'Albaida. És enginyera de telecomunicacions per la Universitat Politècnica de València. Va desenvolupar el projecte final de carrera a Daimler Chrysler, juntament amb la Universitat de Stuttgart. Les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades al sector tèxtil, també conegudes com a TIC, són la seva àrea d'investigació. Ha col·laborat en diversos projectes d'investigació, com ara l'accés de les PIME al mercat electrònic únic europeu mitjançant una infraestructura oberta interoperable basada en estàndards europeus. També ha participat en diversos congressos internacionals, com ara l'IST, celebrat l'any 2004, i el e-Challenges, celebrat a l'octubre de 2006, entre d'altres. Actualment, ocupa el càrrec de vicepresidenta de la comunitat ThingWorx i del workshop TechsWeave i desenvolupa la seva tasca laboral a ITEX, al Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Bé, Sílvia, en el teu currículum hem vist que has estudiat enginyeria de telecomunicacions. Aquesta carrera és bastant recent. Per què decideixes estudiar aquesta carrera i quines àrees de treball ofereix?
Hola, bon dia. Primer que res, agrair a Elisa que m'hagi convidat així al programa. És un plaer per a mi estar així amb vosaltres. I bé, vaig decidir estudiar enginyeria de telecomunicacions. Jo crec que en aquell moment tal vegada era una carrera prou de moda i quan t'aplega el moment de prendre certes decisions també et pillen una edat que tampoc tens les coses tan clares. De fet, jo quan estava a tercer de BUP m'agradaven molt les lletres i també m'agradaven molt els números, però als extrems. Les coses intermitges no em feien gràcia perquè m'agrada la llengua, però més el seu aspecte gramatical. També és perquè és l'aspecte més matemàtic de la llengua, no? Podríem dir. El tema de la literatura, la història, tot això m'agradava menys. Aleshores vaig decidir encaminar-me cap a l'àrea dels números i de les matemàtiques i dins de les enginyeries, l'enginyeria de telecomunicació era una enginyeria que m'atreia prou per la seva actualitat, novetat i per tot el món de tecnologies de la informació. L'única cosa és que és una carrera prou difícil, també molt àmplia. La veritat és que veus moltes coses i després has d'acabar especialitzant-te en algo molt concret. Perquè encara que a la meva carrera hi havia dues especialitats, comunicació i electrònica, jo vaig triar la de comunicacions, però clar, també el món de les comunicacions és tan ampli. Veiem antenes, ràdio, informàtica, ordinadors, imatge i so. I finalment, clar, quan aplegues al món laboral, veus que ho has tocat tot, però no saps de res. Perquè són molta informació i molt a nivell teòric i després quan arribes a una empresa és quan ja a poc vas establint la teua àrea d'investigació i de treball i vas especialitzant-te. I el meu cas, en el que estic treballant és això, les tecnologies de la informació i la comunicació i concretament aplicades al sector tèxtil, perquè és on estic treballant.
Però jo crec que això que acabes de dir passa en totes les carreres, no? Fins que un no s'ubica, no? Laboralment.
Sí, no. Sí, jo crec que és això. Quan acabes saps molt i no saps res, perquè
sí, jo crec que ens ha passat
quan arribes a l'empresa dius això Això no és res del que em van explicar a mi allí.
Allí és una introducció mínima, sí, o sí. Depèn de qui pilles, et poden donar més informació o menys, es poden preocupar després per la connexió, però sí, la veritat és molt diferent quan t'entres a treballar ja en un lloc.
Sí.
És molt diferent, sí que és veritat.
Sílvia, hem escoltat que treballes a ITEX, però es pots explicar què signifiquen aquestes sigles i què és ITEX?
Sí. Les sigles d'ITEX corresponen a Associació d'Investigació de la Indústria Tèxtil i ITEX és l'Institut Tecnològic del Tèxtil. És una associació privada, sense ànim de lucre, i forma part de la xarxa Redit, que és la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana. Van ser creats per IMPIVA, l'Institut de la Mitjana i Petita Indústria Valenciana, i van ser creats per a donar suport a les distintes tipologies d'empreses valencianes que hi ha. Aleshores, més o menys, hi ha un sector, hi ha un institut tecnològic per sector. Per tant, tenim un institut tecnològic del moble, del calcer, del joguet, del tèxtil, com és el nostre cas, que és ITEX. Originàriament, la ubicació dels instituts es va pensar que fora al Parc Tecnològic de Paterna. I, de fet, la majoria d'instituts estan allí ubicats. Però el que passa amb les indústries del tèxtil és que la seva majoria es troben a l'Alcoià i a la Vall d'Albaida. Aleshores, la seu central d'ITEX es va pensar que el lloc idoni era que estiguera al Coll. I allí està la seu central, però també tenim altres delegacions. I de fet sí que tenim una delegació al Parc Tecnològic de Paterna, que és la Unitat Tècnica de València, i allí el que es fa són tasques més enfocades al tema de la moda i de la confecció. Temes de patronatge, d'escalatge de les prendes, tenim també una màquina làser per a l'envelliment dels texans, perquè també les indústries que hi ha al voltant de València i per aquesta zona són indústries més de confecció i de moda, mentre que les indústries que es troben a la Vall d'Albaida i l'Alcoià són empreses del textil hogar, fan roba però per a la casa.
Cortines i...
Sí, no? Exacte, sí.
Tovalles,
llençols...
Així que qui s'hagi de preparar l'aixovar ja sap.
Ja sabeu, allí per al Coll, per Ontinyent, podeu trobar moltes empreses amb molt de sortit. Després també tenim una altra delegació a Crevillent. Aquesta delegació està enfocada al treball de les empreses de l'Estora, ja que les empreses d'allí fan estores i tapissos, moquetes, etc. La tecnologia també és diferent, aleshores... tenim allà una unitat tècnica que tracta aquests temes. I hi ha una altra unitat tècnica, Ontinyent, que és on estic jo, i on fa anys sí que hi havia uns laboratoris tèxtils on se feien distints assajos per a qualificar la qualitat dels tèxtils. I ara d'això ja no queda res perquè s'ha centralitzat tota la seu central a ITEX d'Alcoi, i allí el que es dediquem és a les noves tecnologies, tant de la informació i la comunicació, que és el meu àmbit, com a les noves tecnologies del tèxtil, els tèxtils intel·ligents, nous tèxtils que estan ara treballant-se, etc. ITEX és un institut que té cobertura nacional i actualment té més de 800 empreses associades i a l'any al voltant de 2.000 empreses utilitzen els nostres serveis.
Escolta, i això que has dit, que només Ontinyent es dedica ara als assajos de noves tecnologies, però les mantes famoses que sé jo que es feien a Ontinyent, això ja no es feia?
Sí, no, em referia a Ontinyent, a ITEX d'Ontinyent, a la delegació d'ITEX. El que nosaltres fem és que els laboratoris, el servei de laboratoris ho han centralitzat a ITEX, però al COI. I les empreses de la zona, que sí que encara hi ha alguna empresa que fa mantes, però això cada vegada, no dic que s'ha acabat, però quasi, la veritat. Ara sí, ja se fan els duvets, els nòrdics i lo de la manta, com a que ja està de capa caiguda. I el que fan les empreses de la zona és que porten allí els teixits a assajar i nosaltres ja ho portem als laboratoris d'Alcoi, perquè allò ha crescut molt. Els laboratoris, la veritat, és que són unes instal·lacions que necessiten prou d'espai, hi ha un laboratori químic, físic, de foc, i finalment no era viable el mantindre equips que són també molt costosos en diverses delegacions, i se va decidir centralitzar-ho tot al COI.
I la màquina per envellir els texans?
I això està Paterna. Ahí encara podeu acostar-vos i fer alguna prova.
No, és que... és curiós ja que avui dia ja comprem els texans directament envellits, no?
Sí, sí,
no
ens en comptes d'esperar a que envellisquen
que
per si no.
Vells, però el que no sabia jo és que, a més això es feia per làser, no? Que es feia...
Sí, nosaltres el que tenim allí sí que és una màquina amb tecnologia làser i amb això es fa l'envelliment dels texans. I no estic segura, però fins i tot aquelles samarretes de màniga curta que es portaven una temporada que dient, ho fas amb lleixiu i amb... Sí. Pues, tipo això també es fa amb el làser i amb la màquina.
Ja veus, jo retirant la roba que estaca de lleixiu, tan veus? Moderna que és.
La roba vella, esgarrada.
Sí, sí.
Vale, ens has parlat de la ubicació i de serveis que oferiu, però podries també, podíem parlar, perquè crec que ho vam comentar, no? Prèviament, preparant un poc l'entrevista, que AITECS té la funció d'ajudar les empreses. Aleshores, aquesta ajuda en què consisteix exactament?
Sí, exacte. Un poc la funció genèrica dels instituts tecnològics és eixa, perquè... Les empreses tèxtils i també de calcer o del joguet són PIME, són petites i mitjanes empreses, i aleshores moltes vegades estan limitades en quant a recursos econòmics i també humans. Uh-huh. Aleshores, un poc la labor de l'Institut és ajudar-les en totes les seues àmbits i en les seues diferents àrees. Concretament, tenim dues eines per ajudar a les empreses. Una són els serveis, són serveis directes que s'ofereixen a les empreses. L'empresa el necessita, el contracta i paga per ell, com puguen ser els assajos dels tèxtils. I després hi ha una altra eina que són els projectes d'investigació. I així els diners venen d'organismes públics a distints nivells, tant a nivell comunitat valenciana com a nivell nacional, per mitjançant ministeris, i fins i tot al nivell europeu, mitjançant la Comissió Europea. Per tant, les àrees d'actuació d'AITECS comprenen totes les àrees que afecten una empresa tèxtil, tant des dels laboratoris tèxtils per a realitzar les proves de qualitat dels teixits, com medi ambient, certificacions, etiquetatge, aigües, formació, tecnologies de la informació i la comunicació, qualsevol cosa. AITECS és més conegut per la seva àrea de laboratoris, perquè principalment és el que es fa, però abarques totes les altres àrees també que també són importants per a una empresa. Al meu cas, treballo al Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, TIC, que hem dit abans, a Ontinyent, i les funcions genèriques del nostre departament són, per una banda, són proveïdors de serveis d'internet per a les empreses, oferint-los connexió a internet, correu electrònic, pàgina web, allotjament d'aquestes pàgines web. I el més important d'aquest servei, o el que jo destacaria, és l'atenció telefònica i l'atenció al client que els oferim. Perquè, clar, tots aquests serveis en aquest mercat tan ampli de les telecomunicacions els pots trobar a qualsevol operador, Telefònica, Terra, Yahoo, tots t'ofereixen el correu i la connexió. El que passa és que després, si tu contractes per internet, és molt econòmic, però ells t'envien el paquetet a casa i tu ja t'apanyaràs. I si tens algun problema o algun dubte, sí, pots cridar a un telèfon que tots hem patit, marca l'1, sí, tal, i marca el 2 i al final no traus trellat. Aleshores, a lo millor, nosaltres, hi ha algun servei que és un poc, pot ser, no té un preu tan competitiu com puguen tindre aquests operadors, perquè nosaltres no tenim a lo millor tants clients com puguen tindre ells, però a canvi els clients ens criden i saben que estàs tu ahí i els ajudes a configurar la connexió, els ajudes a configurar el correu electrònic, fins i tot hi ha vegades que et criden i tenen problemes que no tenen res a veure amb el servidor que tu, amb el servici que tu estàs oferint-los. És que l'ordinador s'ha estropeat o no, i els ajudes també. Aleshores, ixa relació amb el client o ixe servei d'atenció al client és el que destacaria jo, no? del que fem en ixe aspecte. D'altra banda, està la línia dels projectes d'investigació que des del meu departament la temàtica general és el negoci electrònic. El negoci electrònic entès en sentit ampli, no com podem pensar de... Tinc una tenda virtual a la web i venc a través d'ahir. Això és una de les àrees, però hi ha moltes altres, com pugui ser la comunicació entre empreses, el transmetre la informació digitalment, electrònicament, la interconnexió a xarxes internacionals. Tot això ho englobaríem dins del que és el negoci electrònic. La nostra àrea d'actuació és un poc des de l'empresa cap a fora, ajudar-la a obrir-se cap al món d'internet. Des d'una web senzilleta fins a... altres coses més, com oferir serveis als clients a través de la web o als proveïdors, una àrea personalitzada, etc, etc.
Bé, interessant.
No, no sé si ja ens ho has explicat un poc, però jo el que volia saber és quins tipus de projectes TIC, no, es duen a terme en el sector tèxtil, el tèxtil valencià.
Sí, bé, el tipus de projecte moltes vegades ve definit per les pròpies empreses, ja que són les empreses les que tenen certes necessitats o les que volen cobrir una problemàtica concreta. I aleshores nosaltres des d'ITEX el que fem és escoltar aquestes necessitats o detectar-les més bé, perquè moltes vegades no és fàcil, perquè les empreses estan molt involucrades en el seu dia a dia i moltes vegades no fan cas d'aquests temes, i un poc en el contacte diari que nosaltres tenim amb les empreses anem detectant aquest tipus de necessitats. I després el que fem és veure a nivell Comunitat Valenciana, INPIVA, Ministeris o Comissió Europea, quines línies hi han obertes per a poder muntar un projecte i acomplir les necessitats de les empreses, i d'altra banda cenyir-nos a les línies o objectius que estiguem marcats en aquests moments i puguem aconseguir subvencions i fons per als nostres projectes. Si el projecte resulta aprovat, aleshores tenim diners per executar-lo i es fa. I a les empreses es costa molt poc, o de vegades si són projectes en les quals elles no participen directament, no es costa res, perquè hi ha diversos tipus de projectes. Uns projectes en els quals l'empresa sí que participa directament, hi ha una part específica que és la part de participació d'empreses, com per exemple en la línia d'INPIVA, en la línia del PCCP, que és el Pla de Competitivitat i Consolidació de la Indústria Valenciana. Ahí sí que el projecte està millor valorat quan més empreses participen. I ahí el que es fa és, les empreses, per exemple, volen fer una pàgina web o volen fer una tenda virtual o volen instal·lar un sistema ERP en l'empresa, o... I aleshores es munta un projecte, i quantes més empreses tens, millor valorat està el projecte i més fons també pots aconseguir. I normalment ahí s'aconsegueixen unes subvencions sobre el 40%. Aleshores l'empresa pot dur a terme el que està necessitant, el que està demanant, però amb un 40% de subvenció.
Pagar el 60%.
Pagaria el 60%, sí. Després, en el que són les línies nacionals de Ministeri, de Comissió Europea, hi ha algunes línies on no et demanen la participació directa d'empreses, l'empresa no ha de participar pagant, sinó que són més projectes d'investigació. Hi ha línies que són més d'investigació bàsica i altres més d'investigació aplicada, i on les empreses participen, però més com a experiències pilot. Aleshores, ahir l'empresa dedica un temps de participació en el projecte, però no li supon un cost.
No posa diners.
Exacte. En quant a la línia del PCCP, ja portem prou anys treballant en aquesta línia, i destacaria el projecte Buscatex, que és un dels projectes que hem portat des d'Ontinyent, i ha consistit en desenvolupar un buscador tèxtil on les empreses estan allí donades d'alta, és com un directori d'empreses, i hi ha una classificació de productes, de processos, i es poden fer búsquedes. Ara encara ho tenim a nivell nacional, i la idea és, en altres iniciatives europees en les que també estem treballant, estendre-lo a nivell europeu i ampliar-li el seu ús.
Bé, Silvia, ens has parlat que AITES segueix unes línies d'investigació, no? Però des d'Europa quin suport es dona a les línies aquestes?
Bé, des d'Europa hi ha diverses línies d'investigació. Destacaria el que és el programa MARC. Enguany s'està acabant el 6è programa MARC i l'any que ve comença el 7è programa MARC. El que
són
passa
programes
és que...
de la Comissió Europea?
Sí, sí, són programes de la Comissió Europea. El que són programes que duren 3-4 anys, i el que van fent és que van traient els distints calls, que diuen ells, distintes convocatòries, igual en trauen una o dos per any, i ahir hi ha distintes àrees on tu pots presentar projectes i també distints tipus de projectes. Pues un projecte integrat, que són projectes més grans, amb consorcis de participants prou grans, altres projectes que són més de... d'investigació per a donar directives a la Comissió Europea en certes temàtiques. És prou gran la diversitat. Per tant, de les línies futures del CT no puc parlar-vos molt, perquè de moment hi ha només un borrador de programa MARC, i fins l'any que ve que isca la convocatòria. Ara, a novembre, hi ha un event a Helsinki, al qual jo participe, i ahir, en teoria, és on es presentarà aquestes noves línies. En principi, seguiran més o menys el que era el CICE, però sí que es preveuen prous canvis. Per tant, en el 6è, per exemple, s'estava apoyant molt una línia que és la iniciativa SIM, que són les sigles en anglès del Mercat Electrònic Únic Europeu, i ahí és una iniciativa promoguda per la Unió Europea, on el que s'intenta és que, ja que estem al Mercat Únic Europeu, pues anem a fer-ho electrònic, no? Sona bé, però després a l'hora de fer-ho no és tan fàcil. Aquesta iniciativa va començar a la fi del 2002 i l'objectiu de la qual és la creació d'un espai de treball electrònic regulat sota aspectes legals comuns i apropiats i en el que no existisquen fronteres dins de la Unió Europea per a empreses o per a individus. És a dir, així es tracta de llevar les fronteres d'espai temporals, podríem dir. I en aquest context, la Comissió Europea va aprovar el projecte SIM-SID, que defineix les polítiques europees relacionades amb la creació d'aquest espai comú de mercat electrònic, i recentment ha aprovat el projecte SIM-LES.
Es podries explicar un poc el projecte SIM-LES?
Sí, el projecte SIM-LES va començar l'1 de gener d'aquest any i té una durada de 2 anys i mig. Actualment estan participant, el consorci està format per 15 socis, tant de països de l'Europa dels 15 com països de l'Europa de l'Est, de nova incorporació, ja que últimament la Comissió Europea ha estat recolzant sobretot les iniciatives amb alta participació dels països de nova incorporació, ja que, clar, l'Europa dels 15 ja porta anys rebent aquest tipus de subvencions i ara un poc la idea és ajudar aquests països a que un poc es pugen al carro, no? I el projecte consisteix en facilitar a les PIME la seva entrada i participació en aquest mercat electrònic únic europeu mitjançant la creació d'una xarxa de registres i de dipòsits d'informació on les empreses el que fan és que es donen d'alta, definixen el seu perfil, què és el que fan, qui sóc, què és el que puc oferir i també què és el que busque, què és el que puc buscar. Aleshores, això es fa en tots els registres d'aquests 15 països. En el nostre cas, Aitex desenvoluparà el registre textil a nivell espanyol i l'empresa, pues, si té un requeriment de pues, vull buscar un soci per a subcontratar un procés o per a llançar aquesta consulta al sistema i el sistema li ha de tornar una resposta buscant en tota aquesta xarxa de nodes. Una resposta si ha trobat, pues, mira, dos empreses que compleixen els teus requeriments, no? en aquest sentit. En aquest projecte anem a fer dos proves pilot, una al sector del tèxtil i una altra al sector de la construcció, i també cap al final del projecte es volen també comunicar empreses dels dos sectors, perquè ara està molt de moda el creuar sectors, perquè també tenen relació al tèxtil. La veritat és que és un sector que està molt relacionat en tots els altres, perquè igual li vens tèxtil per a la construcció, que per al calcer, que per al joguet. Mm-hmm. Aleshores, el que es tracta és de mesclar sectors i també les empreses del nostre sector estan diversificant producte, estan modificant productes, fent tèxtils tècnics i buscant nous mercats. Per tant, la idea és...
Quan parles de venda de tèxtil a la construcció, te refereixes al que dèiem abans de la roba de la casa o són més qüestions de tèxtils per a finalitats tècniques?
Són fibres també, no?
Sí, de les dues coses, però sí, però sí, realment, perquè ara s'està intentant fer altres tipus de tèxtil en altres funcions, com pugui ser, diuen que s'estava investigant un tèxtil que poguera substituir el cement per a la construcció, no sé jo això com estarà, però són coses d'estes.
Aparataria, no? Ja l'habitatge és... també. La setmana passada parlàvem de la palla, de la... Sí. En el tèxtil ja ens hi seran 4 sí, euros, sí, ja a la casa, bé. No?
Tornaran a tremorar les hipoteques.
Cases de roba.
Sí. Sí, sí, i no? Una cosa pel que dius ara, jo m'ha quedat un poc en el concepte de tèxtil intel·ligent. Això, sí. Què es refereix, això?
El tèxtil intel·ligent se li diu...
És que abans ho ha comentat al principi i m'he quedat jo i vull preguntar-li a Silvia.
Sí, són tèxtils que se'ls dota de... Sobretot es mescla amb l'electrònica. Aleshores, per exemple, nosaltres des de l'institut hem fet ja una estora que tenim patentada i el que fa és un detector de presència. Aleshores, tu entres i l'estora tu la veus normal, però per dins hi ha una sèrie de condensadors i de circuits i tal, que el que fan és que detecten quan una persona està sobre de l'alfombra i el que fa és que té un comptador i això després, en quant a aplicacions industrials, pues, moltes. Per exemple, nosaltres tenim una persona que tenia, o que té, negocis de casinos i estava molt interessat en adquirir esta estora per a controlar quanta gent estava entrant i en quines màquines estaven jugant més, o a la recepció d'un hotel o d'una fira per a comptar la gent que va... Saps? Aplicacions...
Això jo ho he sentit també en roba, eh? En vestits. També em va semblar veure un reportatge que parlaven d'això.
La desfilada aquella,
la desfilada,
que va haver-hi que s'empujaven els vestits. Ho vas arribar a veure?
Jo no ho vaig veure, però...
Sí, però esa no era la de l'intel·ligent. Era una altra cosa que ja no recordo. Fa molt de temps vaig ser.
Anava tot, com ho van dir?
En microxips, no?
Sí, va.
Sí, està un poc relacionat ahí, també.
Sí, és tot això.
Allò era al·lucinant. Sí, vaig ser Paco Rabanne en les qüestions metàl·liques i era estos que s'empuja el vestit per amunt.
I la lampa del cap.
Sí.
Això era tot.
Sí, de fet, el meu... Ahir, si voleu, un dia portarem a Vicent Cambra, que és un company meu, i ell sap molt de totes aquestes coses. De fet, ara han estat fent també una samarreta per a prendre les mesures del cos. Ja s'ha acabat això del metro i de la modista.
La samarreta té mesura.
Com funciona això? Com funciona?
Que pren mida.
Sí, jo no ho he vist encara en funcionament.
Però és talla única.
Sí, és bo que sí. Deu de tindre...
Única últimament.
Deu de tindre prou de licra, suposo, per a que s'adapte bé. I puga mesurar correctament. Sí, i també s'estan fent, per exemple, proves per al tema de mesurar la senyal del cor en una samarreta de roba interior, o per als bebès, el tema este de la muerte súbita, sé que també s'està investigant en ixe camp, però...
I seria aplicació de la medicina, un altre sector, per exemple.
Sí, també un altre sector. Sí.
Quan està a punt d'agarrar-te l'infart, sense el llum,
i n'encomanarem a ningú per les taquicàrdies.
Bé, ens comentes que esteu treballant en la... Perdó.
No, si vols la fas.
Te tocava tu, Anna, no?
Sense pegues. No, era un poc perquè tancàvem un poc tot el que ens ha contat sobre ITEX i encetàvem una altra de les coses que hem sentit en el currículum, però que res, no passa res. Hem escoltat això, que ets vicepresidenta d'una altra iniciativa que és anomenada TechsWeave. Ens pots explicar un poc això, en què consisteix?
Sí, aquesta iniciativa també és d'àmbit europeu, però aquesta vegada depèn del CEN, que és el Comitè Europeu de Normalització. És el comitè que fa les normes UNEN. UNEN 200 no sé què, doncs això. I així el que s'està treballant és amb el model de dades del tèxtil, i ITEX aporta el seu coneixement del sector, i actualment estem fent una prova pilot amb 7 empreses de la zona, 7 empreses del subsector tèxtil hogar, per poder definir l'estàndard d'aquest subsector. Actualment s'està treballant a l'àrea dels processos de subcontratació. Per què? Perquè nosaltres fa un temps vam dur a terme un estudi amb les empreses del sector i vam veure que el que era l'àrea de clients la tenien més o menys cadascú resolta a la seva manera. Moltes vegades amb sistemes imposats per les grans distribuïdores, com pugui ser el Corte Inglés o Carrefour, però ja cadascú ho tenia resolt. Mentre que l'àrea dels proveïdors i dels processos de subcontratació estava verge de solucions. Aleshores nosaltres vam dir, pues bé, anem a abordar aquesta àrea, i vam fer una reunió amb empreses i les empreses es van demanar sobretot el subprocés de tintura, estampació i acabat, perquè és un subprocés dins de la cadena de valor del tèxtil molt important, i que a més dura prou de temps, i el que passa és que les empreses acabadores són empreses més grans que les empreses fabricants i ja menys, no? Aleshores es produeix un poc un coll de botella en aquest subprocés. I les empreses fabricants del tèxtil ens demanaven que les ajudarem en aquest aspecte. Què passa? Que si anava una empresa, un acabador, i l'acabador tenia que coordinar o tenia que integrar el seu sistema en el d'ella, i no sols en el d'ella, sinó en el de 50.000 altres empreses fabricants, era massa feina per a l'acabador i els deia que no. Aleshores, un poc ITEX el que fa és intermediari, i agarrem un model de dades estàndard que està treballant-se a nivell europeu i fem una solució intermitja, de manera que tots es connecten a la solució estàndard, a la solució intermitja. No has de fer integració en 50.000 sistemes, sinó només en la solució estàndard. I conforme van connectant-se, estan tots connectats i poden tots intercomunicar-se. En aquesta prova pilot ja s'estan intercanviant l'albarà, la comanda i l'estat de fabricació, perquè l'estat de fabricació era una de les coses que més els interessava a les empreses, perquè així pues, ja no tenen que tindre una persona enganxada al telèfon preguntant l'estat de la comanda, sinó que diàriament poden rebre com estan les seues comandes en este acabador o en este altre. També altres avantatges que s'aporta, pues, per exemple, l'anticipar-se en el magatzem, el rebre l'albarà electrònicament, els fa que quan el camió arriba amb la mercaderia ja saben què és el que va, el que du. Aleshores, simplement la persona que està allí només ha de ticar i comprovar que els rotllos de tela o el que porte coincideix amb el que és esperat. De l'altra manera, si no es ho envien per adelantat electrònicament, pues, és més temps, més feina. I això és un poc la idea, l'anar ajudant-los en tots aquests aspectes.
Jo el que volia preguntar-te abans era que ens has comentat que esteu treballant en la construcció d'un estàndard del tèxtil i que, en què consisteix això, que és un estàndard del tèxtil? Quins aspectes esteu treballant per estandarditzar-los?
Sí, s'està treballant amb l'estàndard del sector tèxtil. Amb això sí que podríem fer un símil de la llengua, perquè realment el que es fa és establir un llenguatge comú per a que tots es puguen entendre. En el nostre cas s'estableix un llenguatge a dos nivells. A un nivell de màquina, d'ordinadors, per a que quan un ordinador li arriba una comanda, que sàpiga que és una comanda i que sàpiga què ha de fer amb ella. O un albarà, o el tractament és diferent segons el tipus de document que rep. I d'altra banda, per al nivell de les persones, perquè moltes vegades el que jo dic una funda nòrdica, potser tu dius un edredó. Clar. I l'altre diu un... I en aquest aspecte hi ha molts problemes. Són coses que no te pares a pensar, però realment...
Pot portar molts problemes, no?
Clar. Exacte. I sobretot també si després la relació ja és internacional, en el qual entra en joc la traducció a l'anglès i altres idiomes. Ahí ja el lío és més gran. Aleshores, des d'ITEX estem treballant en totes aquestes coses, s'estan fent unes classificacions tèxtils on es classifica...
I les mides, no? Estic pensant jo també, no? Si es fa en centímetres, en polzades...
Exacte,
o coses d'aixes, perquè...
Clar.
Ahir fins i tot hi ha hagut problemes en aeronaus, no? En naus especials que diuen que alguna de les que va estavellar en Marte, això, era per la diferència de mides, no? O sigui que...
Pot ser.
Perquè no s'havien comunicat bé entre el Regne Unit i els Estats Units, utilitzant mesures diferents, no? Mides diferents, i al final se n'havia anat a pica, sí. L'invent.
Sí, lo de les mides també està contemplat, és un dels camps d'estos documents, de la comanda i tal, per a que, i a més tens els distints tipus de mesures que s'utilitzen per a que l'empresa, en aquest cas, per exemple, seria un camp obligatori, perquè hi ha uns camps obligatoris i altres opcionals. Pues, per a que l'empresa hagi de posar en què especifica les seues mesures. I res, el que estava comentant sobre les classificacions que estem fent, classificacions de productes, de processos, després una vegada ja tenim aquests arbres de classificacions fets, el que fem és complementar-los en les definicions de cada terme i establir relacions entre ells, de manera que tenim sinònims, antònims i que la comunicació pugui estar el més clara possible, perquè moltes vegades saps problemes en comandes i tal és perquè la informació no estava clara, la informació a intercanviar que n'hi havia. També per això hem agafat l'estàndard del TextWIF, l'estàndard europeu, perquè les solucions, per exemple, que s'estan utilitzant com l'EDI al nivell de client, són solucions prou limitades en el sentit que són codis. Aleshores, per a comprar i vendre un article acabat és correcte, perquè en un codi l'identifiques i està bé. Però a l'hora de subcontratar processos necessites transmetre molta més informació. Per tant, necessites camps i necessites especificar si vols estampar això, quin dibuix l'has de fer, o quin color, o quina mesura final ha de tindre, quin ample ha de tindre el teixit, o...
Vale. Abans estàvem comentant, quan estava dient Elisa, les mantes, que eren molt típiques, no? Era el coll, normalment.
Un tinyent,
també. Aleshores, m'agradaria a mi que penses, creus que en algun moment aquesta terra ha sigut capdavantera en aquest sector? En el sector del tèxtil?
Sí, jo penso que la Comunitat Valenciana té
perquè han tingut molta tradició, no? Ara hi ha comprat les mantes.
Sí, té un sector tèxtil, una indústria tèxtil molt arraigada, ja de molts anys, i encara que ara s'està diversificant el producte i a lo millor ja la manta s'ha deixat un poc de costat perquè a lo millor el mercat nacional i europeu no es ven, però continua venent-se, per exemple, al mercat musulmà. Sí que allí sí que se'n ven de manta. Aleshores, sí que s'està diversificant el producte, però jo penso que el sector tèxtil és un sector capdavanter a la Comunitat Valenciana i és un sector important a nivell europeu i a nivell d'empreses manufactureres.
Bé, estem parlant de moltes tecnologies, no, de l'aplicació al tèxtil, però i les condicions dels treballadors, estic pensant en el cas de Ardistil, ocorregut l'any 1992, han millorat les condicions dels treballadors dels tèxtils?
Sí, jo penso que sí. Com tot, cada vegada hi ha més preocupació per el tema de risc laborals i hi ha més empreses que es dediquen a tot això. Concretament, nosaltres des de l'Institut puc dir-te que cada vegada certifiquem més EPIs, que són els equips de protecció individual. Hi ha un laboratori, que és el laboratori de foc, on es fan les proves d'aquests equips i es certifiquen. Som l'únic laboratori a nivell espanyol, a nivell nacional, acreditat per a fer aquestes certificacions, com per exemple també les dels xalecs fluorescents que utilitzem en el cotxe i tot això. I cada vegada es fan més certificacions d'aquest tipus i la gent està molt més preocupada per tots aquests temes. I també la normativa, que moltes voltes és cada vegada més exigent. I, per exemple, també les empreses moltes voltes es veuen obligades a obtindre certificacions si volen vendre al mercat de l'hostaleria, per exemple. Els demanen la certificació del MU, que es diu, que és per al retardament a la flama. Això és molt important perquè, clar, en un hotel i coses d'aquestes sempre...
És que són materials perillosos, sí. No? Clar, per
a
les treballadors.
A l'estora també, per al tema de les moquetes i tot això, també s'exigeix aquest certificat. I sí, cada vegada se fan més certificacions d'aquest tipus.
Des de la teva experiència, del lloc que tu ocupes, no? Dins del sector tèxtil valencià actualment, tu com veus la situació actual i com veus les perspectives de futur?
Actualment el sector està passant per una situació complicada. La veritat és que, degut a la forta competència dels països de mà d'obra barata, hi ha empreses que han tancat. Hi ha d'altres empreses
països
que...
Països del sud-est asiàtic, no? Fonamentalment.
Sí, sud-est asiàtic i Xina. Xina, sí. Majoritàriament Xina. Hi ha moltes empreses que estan deslocalitzant processos i a vegades que el que fan és muntar una delegació allí, envien gent d'ací per a controlar el tema allí i allí estan fabricant i després això ho envien ací. Altres empreses el compren directament i ací l'únic que fan és... emborsar, etiquetar, encaixar i posar la marca i el nom i vendre's, es converteixen en comercialitzadores. I altres empreses el que fan és, sí que tenen una posició prou forta en el mercat i tenen una especialització, o bé per el disseny, o bé per característiques, i vamos, sí, jo crec que cada vegada la cosa ja s'està estabilitzant, encara que hi ha empreses que han desaparegut, però hi ha moltes altres que tenen una posició molt forta en el mercat i
són capaces de competir.
Sí, jo penso que sí, per supost. I també perquè moltes vegades ara s'està donant, a banda de lo dels tèxtils intel·ligents que parlàvem abans, ara també s'està fent tèxtils tècnics que se'ls està dotant als tèxtils de propietats, com per exemple, no sé si heu sentit els tèxtils que fan olor o
sí,
que
sí,
fan...
Sí, 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 sí que ho he llegit, ara que ho dius.
Aleshores estan treballant i estan dotant-los d'unes propietats addicionals que, pues, o propietats curatives, o que perds pes, o que no sé què. Saps? Cada vegada s'està...
Oye, sé que vens, nani, dies.
Sí. Cada vegada s'està treballant i investigant més en aquest tema i les empreses estan fent nous productes.
Sí,
sí, sí, renovar-se o morir. Pues jo crec que nosaltres ens renovem i ens especialitzem.
Diversificar. Sí,
sí. I diversificar.
Diversificar sí, els productes, no?, per a tindre sempre, diguem, un atractiu, no?, de cara al consumidor.
Sí, sí.
Pots comprar la roba eixa que et fa aprimar-te i al mateix temps et pren la mida i així et va certificant quantes aprimar cada setmana.
Exactament.
Una idea, veus?
En comptes d'anar a la parafarmàcia totes les setmanes, nosaltres ahir.
Ja la roba ja t'ho diu directament.
Bé, Silvia, ha estat molt interessant i molt divertida l'entrevista, però jo no vull que te'n vagis sense que em digues... com dus això de ITEX, TIC, SIM, PIME... Et mous en moltes sigles. A veure, com ho dius, això?
Com puc? No, la veritat és que sí. És un món de sigles, que dic jo. Perquè,
clar.
I encara que soc de ciències, però utilitzo, la veritat és que diàriament utilitzo les tres llengües, tant el valencià com el castellà com l'anglès, per la temàtica dels projectes europeus en els que moc. Sempre allí és tot en anglès.
És obligatori.
Sí, i en quant a les sigles, és que les tecnologies i tot el que va així, clar, són noms tan llargs que moltes voltes normalment de l'anglès agarra la primera lletra de cada paraula i ala, ADSL, RDSI, ja tens noves, noves paraules, i la veritat és que si t'encantes un poc i eixen noves tecnologies i noves sigles i ja no saps ni de què estan parlant, és de veres. I a més, per a encara liar més la cosa, els nostres projectes solen tindre uns noms llarguíssims. I al final acabem posant-los un acrònim, de manera que encara més sigles i més, més lió.
T'agradaven les lletres, deies al principi de l'entrevista.
Sí, sí.
Lletres,
també. Lletres també.
Estàs
també
fent les dues coses, també.
Sí, sí, jo crec que sí. Estic lidiant ahir en les...
Sopa de lletres.
En les sigles.
Moltes gràcies, Sílvia. Estem encantats que hagis pogut vindre.
Gràcies a vosaltres.
Sí, a més, el dia que feu avui també. T'agraïts. Sí.
Gràcies, Sílvia.
Bé, molt i com bé diu Sau, jo no puc arribar on ets tu, però dins la meua copa veig reflectida la teua llum.
En la terra humida escriu, nena, estic bo per a tu, em passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar servil i acabat, boig per tu.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Boig per tu del grup Sau, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules lli, serrell, setí, ras i vellut, que estan directament relacionades amb el món del tèxtil. Escoltem les frases següents.
Les desfilades de moda d'enguany proposen la recuperació d'una tela pròpia de la reialesa, el vellut. Aquella princesa va rebre presents de totes les contrades. Hi havia joies meravelloses i peces de tela de totes les classes, com ara setí, ras, seda. No m'agrada gens el serrell que li has posat a aquest vestit. La combinació de lli i cotó no va bé.
Pel que fa a les paraules que heu sentit en les frases anteriors, la paraula vellut és un derivat de la paraula llatina vilus, que es referia a la pell dels animals. El vellut és un teixit de pelfa amb el pèl tallat o arrissat. Pot ser de seda, llana o cotó. Ara, el més important és que recordeu que no heu de dir terciopelo. Quant a la paraula setí, té un origen incert que pot derivar de la paraula italiana seta o de l'àrab, perquè pren el nom del lloc d'on era originari, la ciutat de Ceuta. El setí és un teixit elaborat amb seda, cotó o lli, que combina els fils fent quadres, sovint amb un ordit molt dens i de material lluent. Ara pareu atenció a la paraula ras, que pren el nom de la ciutat francesa Arras, on es fabricava aquesta tela. Recordeu també que hem d'evitar dir raso. Per últim, cal que evitem usar les paraules puntilla, fleco o lino. En lloc d'aquestes cal que emprem randa, serrell i lli, que són les equivalents en valencià. I ara penseu com es diu en valencià aquesta frase feta. Escoltem-la.
Te tengo que contar mi estancia en París con todo detalle.
De segur que la useu, però si no la sabeu us la diem.
T'he de contar l'estada a París fil per randa.
Aquesta frase feta es refereix a contar un fet amb tota mena de detalls.
I a continuació, una cançó dels Pets, un grup que es referma orgullosament en les seues arrels rurals.
Segura que no era penal i es desfà la conversa igual que el sucre del tallat. Bon dia, ningú ha demanat però fa bon dia.
Josep no es deixa perdre cap detall. I amb les guares pregunta quants dies més té de regal. Bon dia, ningú ho ha demanat, però fa bon dia. També els caps un sol ben insolent, il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Nens disclant un lapixum de gat, veïnes que un cop has passat em critiquen, gent llançant la brossa d'amagat i un retardat que amb uns burletes et mira i diu bon dia.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'haver escoltat aquesta mena de rock agrícola anomenat Bon Dia, donem pas a l'apartat de Preguntantes va Roma.
La pregunta d'aquesta setmana tracta de la indústria tèxtil. Us llegim a continuació el fragment següent.
La indústria tèxtil és el nom donat genèricament al conjunt d'indústries lleugeres directament relacionades amb l'obtenció de fils i amb el seu tissatge. Inclou les indústries dels filats, dels teixits, de la confecció, dels acabats i dels aprests. Segurament que la primera tècnica tèxtil fou el trenat a mà. Cada poble començà a teixir amb la fibra que li proporcionava el medi, fora animal o vegetal. A Egipte fou emprat el lli i més tard la llana. Els teixits precolombins del Perú eren de cotó o de vicunya. La Xina, inventora de la manipulació de la seda, la difongué arreu del món. Hom suposa que els pobles més avançats de l'Orient conegueren, abans que no pas els d'Europa, l'art d'elaborar teixits sumptuosos. Els primers exemplars d'aquest tipus de teixits els podem trobar a Babilònia, Síria, Palestina i Bizanci. A la península Ibèrica arribaren els teixits de seda i or a través dels àrabs, els tallers dels quals aconseguiren aviat una gran reputació, primerament a Almeria i tot seguit a Granada, Sevilla i Toledo, entre d'altres ciutats.
La pregunta d'aquesta setmana és: Quines comarques són considerades precursores de la revolució industrial al nostre territori? La repetim. Quines comarques són considerades precursores de la revolució industrial al nostre territori? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoprenentatge de Valencià, cap-vera@upvnet.upv.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us preguntàvem: de tots els tipus de palla que hi ha, quina és la millor per a fer construccions? I la resposta correcta és la palla de l'arròs. Aquesta és utilitzada en molts llocs del món com a alternativa més econòmica a la palla d'altres cereals, per a la fabricació de materials de construcció, panells d'aglomerat, així com per a l'elaboració de paper, compost o substrat, per a cultius de bolets. Aquesta setmana la persona guanyadora és Anna Grau Mateu. Anna, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del campus de Vera.
Intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Fins la setmana que ve en una nova edició de Pleiades.